L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Puntuals, tant a la una de la tarda com també a les set, quan repetim aquest informatiu. Puntuals, arribem en aquesta cita informativa que pretén fer un recorregut per les Terres de l'Ebre des de la ràdio de proximitat, aquesta emissora municipal que vostè està escoltant i que és una de les sis que formen part de l'Associació d'Emissores Municipals a les Terres de l'Ebre. Anem a optimitzar aquests recursos locals de comunicació amb aquest informatiu que compartim i que avui es correspon a l'edició de divendres. Avui és divendres, 11 de gener de l'any 2013.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui no hem tingut cap dubte a l'hora de posar un primer titular en aquest informatiu, el que servia ahir mateix la Cambra de Comerç de Tortosa convocant a la societat civil per reivindicar la millora del servei ferroviari, una temàtica que políticament i socialment estos últims dies sembla ser que està tenint un protagonisme especial. Doncs, efectivament, ahir la Cambra de Comerç de Tortosa anunciava que està disposada a liderar una mobilització social, econòmica i política per reclamar la millora del servei ferroviari al territori. El president de l'ens cameral, José Luis Mora, ja ha convocat una reunió del comitè executiu de la Cambra per al proper dilluns, on es debatrà aquesta qüestió i on es convocarà una trobada amb alcaldes, presidents dels consells comarcals, sindicats, empresaris, col·legis professionals i entitats del territori. És hora de prendre mesures de força perquè hem vist que el diàleg no serveix per a res, assegura Mora. Mora qualificava d'intolerable que el temps del trajecte entre Tortosa i Barcelona, per exemple, sigui el mateix que el que fa 20 anys enrere, 2 hores i 40 minuts. Escoltem Mora.
Dilluns he convocat un comitè executiu per dilluns per tractar aquests temes i mirar la possibilitat de fer una convocatòria general a la Cambra de Comerç, convocant a tots els alcaldes, presidents de consells comarcals i tota la societat civil, associacions d'empresaris, organitzacions sindicals, també inclús col·legis professionals i representants de la societat civil en general, per a veure quines mesures jo crec que hi ha de força, perquè les mesures únicament, diguéssim, de diàleg i de negociació, hem vist que no serveixen absolutament per a res, i mirar si potser han de prendre mesures de força per a que el tractament a les Terres de l'Ebre des de les comunicacions ferroviàries sigui un altre, sigui més digne de la nostra gent.
Així doncs, i coincidint amb l'arribada del tren d'alta velocitat a Girona i a Figueres i els descomptes pels usuaris d'alta velocitat, també de Tarragona i Lleida, la Cambra de Comerç de Tortosa s'ha sumat a la denúncia que va fer la setmana passada tant l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, com el d'Amposta, Manel Ferrer, sobre el servei del tren a les Terres de l'Ebre. El president de l'ens cameral, però, ha anat més enllà i ja ha anunciat les primeres accions per convocar la societat civil i política del territori i decidir, com escoltàvem, les mesures de força. Mora assegura que el greuge que pateix el territori no només afecta les tarifes, sinó també la qualitat del servei. El president de la Cambra titllava la situació d'intolerable i indignant i anunciava que convidarà el nou conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, a participar en una reunió extraordinària dels òrgans de govern cameral perquè conegui de primera mà la reivindicació. Així, el president de la Cambra també ha recordat que el 8 de novembre del 2011 la presidenta del Partit Popular de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, es comprometia públicament que si Mariano Rajoy era president del govern espanyol, l'Euromed tindria aturada l'estació de l'Aldea. Des de llavors he intentat posar-me en contacte amb ella i no he rebut cap resposta, lamentava Mora. D'altra banda, el president de la Cambra ha recordat la necessitat del territori perquè s'implanti a les Terres de l'Ebre la integració tarifària del transport públic, com ja tenen la resta de demarcacions catalanes.
L'informatiu de Mutter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els serveis informatius de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre han pogut saber que les divises que es posen als bous van apegades i no clavades a la pell de braus. I és que la filla del ramader Pedro Fumador Locharnego i veterinària Joana Fumador sortia al pas de les acusacions que, a principis d'aquesta setmana, van portar l'Associació contra la Tortura i el Maltractament als Animals a presentar una denúncia davant la delegació del govern a les Terres de l'Ebre contra els organitzadors i responsables de supervisar dos actes taurins de les festes majors de Masdenverge del passat 27 de juliol, perquè, segons els antitaurins, el bou salvatge utilitzat durant un correbou i el posterior bou embolat portava clavada una divisa al cos. Joana afirmava al programa taurí que presenta Amado Cebolla a Radio Delta que aquestes acusacions són totalment falses, ja que ella viu a Masdenverge, forma part de la penya organitzadora dels actes taurins i va estar present als actes denunciats. La veterinària assegura que les divises no s'enclaven a la pell dels bous, sinó que van apegades. L'escoltem.
Referent a aquesta notícia que has comentat de Masdenverge, jo puc aportar perquè estava davant. Jo vinc a Masdenverge, sóc d'aquí del poble, però vinc allí, formo part de la penya Xebou, la penya aquesta que ha sigut denunciada, i estic com a testigo i puc afirmar i apuntar que no són així els fets, no s'han donat així. En cap moment la divisa no es fa així com en un arpó enclavant. I una prova que és fundamental és que la tinc jo a casa. La divisa me la vaig quedar jo de record, la tinc a casa i ho fan en pega. Sí. Sí, no sé quin tipus de pegamento, perquè la veritat no ho entenc jo, però se fa en pegamento i en el moment en què l'animal està al caixó, des de dalt se'ls pega. I tinc la divisa d'aquesta casa i està plena de pèl.
Per a reafirmar la falsedat de les acusacions, Fumador es remetia a les actes dels veterinaris que van actuar aquell dia, que, segons assegura, no reflecteixen en cap moment cap tipus de mal ni alteració als bous.
I, a més, les actes, quan van els animals als pobles i això, hi ha un veterinari que elabora una acta, si es fa algun, si produeix algun dany a l'animal, si es fa algun mal, si hi ha algun traumatisme, si hi ha alguna cosa que ressaltar, i és que el veterinari, l'acta, tenim una còpia, se la queda a la comissió, i la tinc jo a casa també aquesta còpia, i és que no posa cap, que no s'ha produït cap alteració ni cap mal al bou ni res, és que és totalment incoherent les denúncies, les paraules i totes aquestes coses que ens estan dient. Jo crec que és que ja no saben on buscar aquesta gent. Jo crec que s'inventen coses sense motius ni fundaments.
D'altra banda, Joana Fumador i el mateix programa dia que no creu que el tema passi de ser una denúncia administrativa i que no és més que un atac més a la festa basat en calúmnies i mentides.
Si t'agrada sortir de festa en festa, de poble en poble o de museu en museu, no t'has de perdre els divendres a les 7:30 de la tarda, l'Agenda Ebre. Cada setmana donem un tomb pel territori per descobrir aquelles activitats festives i culturals més destacades. Música, teatre, museus, festes, concerts, caminades, concursos i fins i tot alguna recomanació literària que ens acompanyarà pel nostre recorregut. Tots els divendres, a les 7:30 de la tarda i des de la teva municipal, Agenda Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Anem ara amb notícies que no ens agradaria donar, però que responen en definitiva a la realitat més propera. Parlem de l'atur, que castiga de manera constant a les Terres de l'Ebre, però aquest 2012 especialment a la comarca del Montsià, amb el tancament d'importants empreses i expedients que han posat al Montsià com màxim exponent del creixement de l'atur al territori durant l'any que deixem enrere. El delegat del govern vol minimitzar aquest efecte per al 2013. Ho explica en aquesta crònica que ens arriba des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs el Montsià lidera el creixement de l'atur a les Terres de l'Ebre, tot i que la comarca del Baix Ebre és la que concentra el major nombre d'aturats. Però la comarca del Montsià ha crescut un 11% en el número d'aturats aquest any 2012 que acabem de deixar enrere. Sense dubte, el tancament de l'empresa Naturantaix de la Sènia i la regulació d'expedient d'ocupació del Cemex d'Alcanar han estat els punts claus per tal de que augmenti de manera significativa l'atur en aquesta comarca més meridional de Catalunya. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, explicava la importància d'aquestes dues empreses que han fet que pugin el nombre d'aturats a la nostra comarca.
Sí, evidentment són dos empreses que eren punteres i, per tant, vol dir que tenien molta gent empleada. El cas de la Sènia és un cas especial perquè tot el sector del moble ja fa temps i anys que estan patint aquesta situació. Amb la gent del moble hem tingut ja algunes reunions i l'exconseller, en aquest cas, Mena, hi va treballar molt directament. Ara amb el conseller Felip Puig, aquesta setmana que ve, que tenim una reunió amb el conseller, precisament un dels temes és el que fem amb el cas concret de la Sénia. Hi ha diverses alternatives. Se va sonar al seu moment quan IKEA s'instal·larà aquí a Tarragona, pues que la producció d'IKEA se pogués fer aquí baix al nostre territori. Ho estem treballant i esperem que finalment això pugui ser una solució. Bé, estem parlant amb l'Ajuntament, amb l'alcaldessa, amb la Marucci, bé, aviam de quina manera pues, també ells en el tema del turisme. Bé, són temes que estem portant cos a cos per a intentar trobar una solució. El tema de Cemex, també en altres, Cemex al seu moment també es va comprometre en el primer trimestre d'aquest 13 una línia, seria probable que la poguem posar en marxa. Bé, són temes que hem d'estar emetents, que hem d'estar molt atents, i aviam si finalment on podem sortir poquet a poquet.
Doncs de moment el regent recentment nomenat delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, s'imposa el fre a la destrucció de llocs de treball en aquesta renovació del càrrec com a delegat del govern. Ha assenyalat com a punts fonamentals el pla estratègic i per l'ocupació de les Terres de l'Ebre que està acabant de redactar la Universitat Rovira i Virgili, i també doncs, ha fet referència als possibles beneficis que pugui reportar a les nostres terres aquest macroprojecte que s'instal·larà a Tarragona al Barcelona World.
No deixem enrere encara les temàtiques laborals, en aquest cas des d'una perspectiva potser un poquet més optimista, almenys segons es desprèn de les paraules del president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, que anunciava ahir dijous que en pocs mesos tornarà a posar en funcionament una aula activa perquè diversos grups de persones que estiguin aturades puguin buscar feina de manera tutelada i amb el suport de professionals. Durant una entrevista a l'informatiu matinal de Canal 21 Ebre, Soler explicava que fa 2 anys va haver-hi una experiència semblant amb un índex d'inserció laboral força alt, ja que el 64% dels usuaris van trobar una feina. En aquell cas, l'aula activa estava finançada per la Generalitat, però ara serà el mateix Consell Comarcal del Baix Ebre qui assumirà el cost de la seva posada en funcionament amb recursos propis. Això serà en el marc de les seues polítiques de dinamització econòmica i formació ocupacional, un dels aspectes que es vol potenciar des del Consell Comarcal del Baix Ebre. D'altra banda, el president de l'ENS anunciava també la nova oferta de cursos de formació ocupacional. Així, en breu, començaran 9 cursos d'auxiliar sociosanitari i un altre del sector de la restauració, a més de 2 cursos destinats a joves en atur i aturats de llarga durada, també dedicats a l'especialització en el món de l'hostaleria. En la mateixa entrevista, Soler anunciava que el dimecres de la propera setmana el Consell Comarcal del Baix Ebre adjudicarà les obres d'ampliació del viver d'empreses i del centre de negocis que la societat Baix Ebre Innova té al polígon industrial de Camarles.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tancant el cicle de valoracions del pressupost municipal per al 2013 que l'equip de govern de l'Ajuntament de Santa Bàrbara va aprovar a final del passat mes de desembre, tenim avui també la valoració que feia la nostra emissora l'alcalde del municipi, Jordi Boronat. Els 2.800.000 euros pressupostats per l'actual exercici responen a criteris realistes i amb una tendència a la baixa, deia Boronat, qui afegia que s'ajusten a la previsió d'ingressos, però també a la de les possibles subvencions que puguen arribar d'altres administracions, amb lo que habitualment, i gràcies a les corresponents modificacions pressupostàries, la quantitat inicial d'aquest pressupost s'acaba superant.
L'import dels pressupostos està al voltant de 2.800.000 euros. Cal dir que nosaltres sempre fem un pressupost realista. Realista i tendent a la baixa. És a dir, que si després al llarg de l'any aconseguim subvencions d'altres administracions, d'altres organismes, el que fem és modificar a l'alça el pressupost i segurament acabem executant més d'aquests 2.800.000 euros que inicialment pressupostem. Però jo penso que el criteri correcte, i això ho demostra en base al que estava explicant, és este, no? Fer uns pressupostos realistes ajustats a la previsió d'ingressos a la baixa que podrem tindre, i a partir d'aquí pues, programar totes aquestes despeses.
L'alcalde Planer destacava el capítol 1 del pressupost perquè garanteix un any més els llocs de treball de tot el personal de l'Ajuntament i, per tant, també els serveis que s'ofereixen a la població.
Bueno, el capítol 1, el tema de personal és importantíssim. Mantenim tot el personal de l'Ajuntament, els garantim els seus llocs de treball un any més. Això vol dir que continuem prestant a tots els ciutadans de Santa Bàrbara, a tots els planers i planeres, els mateixos serveis que estàvem que estaven prestant, no? I aquest és un dels capítols més importants.
Un altre capítol a destacar és el destinat a inversió, amb una partida de 550.000 euros que repartiran entre les obres a executar a la plaça de l'antic depòsit d'aigua per recuperar-la, també per tal de recuperar el parc municipal i també per invertir-ho en destinar a l'acabament de la segona fase de les obres del centre de dia i també a l'acabament del nou mercat municipal. Escoltem de nou Jordi Boronat.
Molt bé, un que arrastrem de l'any passat, que al final vam decidir no, l'últim trimestre no executar perquè, doncs, bueno, ens va sortir l'obra d'ampliació de les escoles i al final vam haver de prioritzar, evidentment, l'obra d'ampliació de les escoles, però això jo penso que també és important i és l'arranjament del mercat. Bàsicament perquè aquí tenim una subvenció de la Generalitat de Catalunya, del Pla d'Obres i Serveis de Catalunya, que ascendeix a 55.000 euros i que bueno, dins d'este trimestre del 2013 hem de començar. Associat a este arreglo, una altra placeta que s'hauria d'arreglar és la plaça del dipòsit. És l'entrant del poble baixant del Mas de Barberans, que ja fa anys que no es fa cap intervenció, que va haure molt de moviment en aquella placeta, quan, si te'n recordes, allí anaven a carregar les botes, fins que van traslladar el servei de les botes, d'aigua de botes per als pagesos, fa 5 anys, i ara pues, la volem arreglar, la volem assentar i volem donar una certa notorietat pues, en aquesta placeta del dipòsit municipal, perquè evidentment que avui en dia està molt deixada i és un punt d'entrada a la població que jo penso que és important, no? I per això l'han programat. Programem també l'acabament del mercat municipal, l'edifici del mercat municipal, que tots els planers i planers han pogut veure.
Jordi Boronat volia destacar també molt especialment que en totes les inversions en obres que ha fet el seu equip de govern ha intervingut i intervindrà gent del poble a través de plans locals d'inserció al treball articulats per l'Ajuntament que, a més de millorar infraestructures a nivell local i seguir amb el mateix ritme d'inversions dels últims anys, aconsegueixen la creació de llocs de treball temporal al sector de la construcció principalment.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Anem ara amb una primera informació que ens arriba des de Ràdio Delta. Ens parlen d'un incendi a una casa de fusta, ahir concretament en aquest municipi. Des de Ràdio Delta, la crònica és de Lluïsa Bertomeu.
10 dotacions dels bombers van prendre part en els treballs d'extinció d'un incendi en una casa de fusta declarat ahir al matí a Deltebre. El foc es va originar per causes que s'estan investigant en un habitatge de dues plantes construït amb fusta i sostre metàl·lic situat al número 8 del carrer Montblanc de Deltebre. Per la naturalesa dels materials que conformaven la casa, aquesta es va cremar completament de forma força ràpida. Cap persona va resultar ferida, però bombers i Mossos van mantenir els curiosos allunyats de la zona de les flames mentre duraven els treballs d'extinció, els quals es van allargar durant prop de 4 hores.
També des de Ràdio Delta ens parlen avui de temes més agradables. Són propostes ja, de fet, de cara en aquest cap de setmana, i és que l'Associació de Veïns de Jesús i Maria organitza per aquest mateix diumenge una nova edició del Mercat Rastrillo. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, una altra vegada.
Al voltant del Mercat Municipal de Jesús i Maria s'instal·laran les paradetes de la tercera edició del Mercat de Segona Mà Rastrillo que organitza l'Associació de Veïns de Jesús i Maria. Tots els particulars interessats poden exposar, vendre o intercanviar els seus productes aquest proper diumenge des de les 9 del matí fins a les 2 de la tarda. Des de l'Associació de Veïns de Jesús i Maria, que són els organitzadors d'aquest esdeveniment, expliquen com va sorgir la idea. Escoltem el president Joan Gadanoé.
I hem de fer coses perquè la gent surtiguen. I la nostra intenció és aquesta, no? Llavors vam crear un mercadet perquè tots els veïns poguessin sortir al carrer a vendre les seves coses que tenen a casa que no s'utilitzen, tipus americà, com si diguéssim, no? El que no li agrada a un, doncs li agrada a l'altre. I llavors també ficarem de sellos, de monedes, una mica de tot, perquè la gent pugui sortir un rato, i això ho farem el diumenge a partir de les 9 del matí fins a les 2, i així la gent podran sortir una miqueteta. Podran sortir, prendre el sol, veure i no quedar-se a casa mirant la tele i tot això, i passejar pel poble.
Recordeu, aquest diumenge 13 de gener, nova edició del Mercadet de Segona Mà Rastrilló, a partir de les 9 del matí, al davant del Mercat de Jesús i Maria.
Una altra proposta per al cap de setmana ens portaria a Bot. Aquest municipi de la Terra Alta organitza la festa del vi novell i de l'oli nou, el primer esdeveniment agroalimentari de l'any que se celebra a la Terra Alta. La Societat Cooperativa Agrícola Sant Josep de Bot ha presentat el cartell i el programa d'actes de la primera edició de la festa del vi novell i del oli nou, el primer esdeveniment de l'any al voltant dels productes agroalimentaris de la Terra Alta que s'organitza en aquestes contrades. Aquesta és la primera festa terraltenca de l'any dedicada al vi i a l'oli nou. Des de l'organització s'ha convidat com a pregonera de la festa a la periodista Tana Collados, directora del programa Cuines de la Televisió Catalunya. Hi haurà una barra on es poden degustar tots els vins de la Cooperativa Agrícola Sant Josep de Bot i un aperitiu acompanyat pels sabors de temporada del novell de Bot, del vi novell de Bot del 2012, denominació d'origen Terra Alta, i també de l'oli d'oliva verge extra, també denominació d'origen protegit, oli de la Terra Alta, de la nova collita. I seguim endavant amb d'altres temàtiques que ens porten a recórrer el territori. Ara anem a l'Ametlla de Mar, perquè des d'aquest municipi, des de l'Ametlla de Mar, avui ens parlen de concursos fotogràfics. Concretament, Olga Tomàs ens explica que el 18 de gener acaba el termini per a participar al tercer concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre. Les bases d'enguany compten amb una novetat, i és que les fotografies tindran un format lliure, s'hauran de presentar sobre un suport rígid de 30x45 cm, respectant un mínim de 5 centímetres de separació entre la fotografia i el suport rígid. Com dia, escoltem Olga Tomàs des de la Cala Ràdio.
Concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre, organitzat per l'Àrea Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar i des de l'Àrea de Turisme de Deltebre, arriba a la 13a edició. Les fotografies s'hauran d'enviar abans del divendres 18 de gener, a les 2 del migdia, a l'Àrea de Turisme de la Cala o l'Àrea de Deltebre. La inscripció en aquest concurs és gratuïta i pot participar qualsevol persona, ja sigui aficionada o professional. No s'admeten muntatges fotogràfics. A més, les fotografies hauran de ser inèdites i no podran haver estat premiades en altres concursos. S'admetran un màxim de 4 fotografies per autor. Les bases d'enguany compten amb una novetat, i és que les fotografies tindran un format lliure. S'hauran de presentar sobre un suport rígid de 30x45 cm, respectant un mínim de 5 cm de separació entre la fotografia i el suport rígid. Damià Lleó, gerent de l'Àrea Municipal de Turisme, ens explica la creixent afició i passió per la fotografia al municipi de l'Ametlla de Mar.
Hem vist que al llarg dels anys, pues, la gent de la Cala ha augmentat en participació i ha augmentat en qualitat, que vol dir que la gent de la Cala cada vegada copsa molts de premis, i això també ens fa contents, perquè si fas un concurs i la gent del poble hi ha un interès i motives a la gent del poble, doncs això encara és doble satisfacció, no?
Com és habitual, hi ha una gran quantitat de premis. Cal tenir en compte que es donaran, com a cada edició, primer, segon i tercer premi, tant a l'Ametlla com a Deltebre. El primer premi està dotat amb 400 euros, el segon amb 250 i el tercer amb 175 euros. També es lliurarà el premi local de l'Ametlla de Mar i el de Deltebre, valorats amb 250 euros. D'altra banda, es donarà el premi Terres de l'Ebre, dotat amb 300 euros, i el premi Blanc i Negre, valorat també amb 300 euros. Finalment, el premi a la creativitat i el premi a la gastronomia també estan dotats amb 300 euros. El jurat estarà format pel fotoperiodista Joan Puig, que participa en diferents mitjans de comunicació, com El Periódico, per Antònia Ripoll, de Sardi, l'Escola d'Art d'Amposta, Mariano Cebolla, un conegut també fotògraf del territori, i també amb Xavier Soler, tècnic municipal i amant de la fotografia, professor de diversos tallers de fotografia i que ha estat premiat en diferents premis en la categoria de natura. Els guanyadors seran avisats oportunament abans del lliurament dels premis, que tindran lloc el dissabte 26 de gener a l'Ametlla de Mar.
I ara de la fotografia a la pintura, perquè en una nova crònica Lluïsa Bertomeu ens explica des de Ràdio Delta que l'espai de creació en clave presenta l'exposició de pintures d'Inés Fabra.
L'espai de creació en clave acull des del passat 28 de desembre, dia de la inauguració, l'exposició de pintura impressionista d'Inés Fabra. Es tracta d'una mostra de 24 quadres que a través d'un impressionisme de colors molt vius ens dona a conèixer rostres i paisatges. La pintora explica com va començar la seva carrera. Inés Fabra.
Pues mira, jo estudiar el que més m'agradava, la pintura, i era l'únic quasi que servia més. I llavors, pues, quan vaig acabar l'estudi, vaig donar classes en una mestra francesa que ella em va ensenyar a pintar l'oli. I després pues, vaig fer pel meu compte. I sí, llavors vaig tindre bastant èxit perquè hi ha un de gent que té quadres meus que me'ls va comprar o me demanaven un quadre en especial que volien i llavors pues, vaig pintar quadres. Però i em vaig vendre això bé. Però després pues, quan vaig conèixer un noi que vivia a Ginebra, llavors me vaig casar i em vaig anar a viure allà, vaig estar 10 anys allà i ho vaig deixar a part. I ara, pues, ara fa des d'estiu que me va vindre així, paf, com un flash i dic, jo tinc que pintar perquè si no digues que en esta vida com si no, quasi no has fet res, no? He fet pels diners, però no he fet coses importants per a mi. Llavors, pues, me va vindre inspiració i vaig començar a pintar. Ja al mes de juny, pel meu cumpleaños, me va vindre això i dic, pues, i tenia que pintar. I no sé, estic molt contenta perquè ara els colors meus han canviat molt, són més vius, més, no sé, tenen més vida i estic contenta. I bueno, he fet uns 30 quadres, també he fet alguna exposició, bueno, que estic preparant ara i estic contenta. A mi m'agrada molt pintar els girassols perquè trobo que porten molt bona sort. Tindre un girassol a casa pintat trobo que és el que dona més bona sort. I llavors pues, també pinto lliris i, no sé, i persones, figures. No sé, és que m'agrada tot, realment. Algun paisatge, també he pintat. Paisatge n'he fet poc. Però, bueno, també és que m'agrada tot. Realment m'agrada el cos humà, també. Pintar persones, que això és el que vull fer.
Aquesta és una de les primeres exposicions d'Inés Fabra en solitari, tot i que aquest estiu ja havia fet una petita exposició al Cafè Clàssic. Ara, però, la nova exposició de pintura impressionista està a l'espai de creació en clave.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
La pàgina esportiva l'obrim avui parlant de Tortosa, que acull per tercer any consecutiu la Copa d'Espanya de Judo. El pavelló poliesportiu de Ferreries de Tortosa acollirà el proper cap de setmana la celebració de la tercera Copa d'Espanya de Judo, categoria infantil 1999-2000, organitzada per la Federació Catalana de Judo amb el nucli de tecnificació Priorat Tortosa i la col·laboració de Tortosa Esport i l'Ajuntament tortosí. Així, la capital del Baix Ebre acollirà per tercera vegada aquesta competició que se celebrarà juntament amb la sisena Copa Internacional Ebrenca de Judo. Aquest esdeveniment esportiu tindrà lloc el dissabte 12 i el diumenge 13 de gener, és a dir, demà i passat demà, a partir de les 9 del matí. Es compta amb 160 participants inscrits procedents de 12 comunitats autònomes i la participació per a la Copa Ebrenca d'esportistes d'Andorra i França, el que permet la competició, el que permetrà en aquesta competició assolir la categoria d'internacional amb un mínim requeriment de dos participants d'altres països. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Tortosa, Pere Panisello, acompanyat pel president de Tortosa de l'Atlètic Club de Judo, Agustín García, presentava aquesta competició ahir, tot felicitant el nucli de tecnificació Priorat Tortosa per la recent certificació oficial de què ha estat objecte per part de la Federació Catalana de Judo. La competició tortosina inclourà 8 categories i es tracta de l'única competició oficial de judo infantil que es fa a nivell de tot Catalunya. I finalment, encara en la pàgina esportiva, parlar també del tret de sortida del 6è circuit de curses de muntanya de les Terres de l'Ebre, del que ja en parlàvem a principis d'aquesta setmana, però que avui hem de concretar, ja que aquest proper diumenge Campredó acollirà la primera cita d'aquest circuit de curses de muntanya. Aquest diumenge, efectivament, Campredó acollirà la primera cita del 6è circuit de curses de muntanya de les Terres de l'Ebre amb la disputa de l'anomenada Cursa de les Dos Torres. El passat dimarts va tindre lloc la presentació del calendari del circuit d'aquest 2013, que tindrà com a principal novetat, mantenir les 21 curses de l'any passat, però augmentant el número de curses puntuables a 15, amb la inclusió de Gandesa i Tivenys. De fet, també cal acabar dient que en l'edició del 2012 el circuit de curses de muntanyes de les Terres de l'Ebre va comptar amb la participació de 3.800 atletes diferents i una massa que girava al voltant de les 12.000 persones en totes les curses. Els vencedors absoluts van ser Abderrahim El Kayet i Lucía Caballero. I ja que parlem de curses, també podem avançar que el diumenge 20 de gener, en este cas, d'aquí este diumenge no l'altre, se celebrarà a Tortosa el primer duatló de muntanya Interesport Febi. Aquesta prova no competitiva és assequible per a qualsevol modalitat d'esportista, tot i que està especialment indicada per a triatletes i corredors de muntanya. Doncs amb la informació esportiva posem avui el punt final en aquest informatiu. Hem exhaurit els 30 minuts dels que disposem habitualment per repassar tota aquesta actualitat que ens parla de com respira informativament parlant el territori, les Terres de l'Ebre. Ho expliquem des de la ràdio de proximitat, des d'una de les 6 emissores associades a EMUTE. Des de cada una d'elles els desitgem que acaben de passar una bona jornada i, naturalment, també avui divendres, un bon cap de setmana. Fins al proper dilluns. Sort.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.